Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Comencem el resum informatiu parlant de la nova operació que ha marcat avui l'actualitat, operació contra el finançament irregular de l'antiga Convergència a través dels organismes públics infraestructures.cat, Autoritat Portuària de Barcelona i Entitat Pública BIMSA de l'Ajuntament. En total s'han practicat, pel que sabem fins ara, 18 detencions i més d'una vintena d'escorcolls en aquesta operació relacionada amb el suposat 3%. Antoni Vives, Francesc Sánchez i 4 detinguts més han estat traslladats ja a la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona, on es preveu que passin la nit. També ha estat arrestat Sixte Cambra, president del Port de Barcelona. En l'operació, els agents han escorcollat en alguns moments el domicili de Constantí Serrallonga, director de Fira de Barcelona, que havia estat gerent de l'Ajuntament. Us expliquem també que avui ha mort l'advocat i polític socialista Josep Verde Aldea, als 88 anys. Havia nascut el 1928 a Granollers i a finals dels anys 70 va tenir molt a veure amb la redefinició de l'actual Partit dels Socialistes de Catalunya. Va arribar a ser vicepresident del Congrés dels Diputats als anys 80 i als 90 vicepresident del Parlament Europeu. La Fundació Campalans del PSC i l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona han recordat avui especialment a través de les xarxes socials Josep Verde Aldea. I un altre polític que ha mort avui, en aquest cas amb 56 anys i a causa d'un càncer, és José Antonio Alonso, que va ser ministre de l'Interior amb José Luis Rodríguez Zapatero i també de Defensa. També va ser portaveu parlamentari socialista al Congrés. Destaquem també finalment que el govern espanyol ha fet una crida avui a complir la llei i ha dit que no descarta aplicar l'article 155 de la Constitució. Així s'ha referit la vicepresidenta Sánchez Santamaría al pla de la Moncloa per treballar perquè imperi la democràcia, el sentit comú i el respecte a la llei en relació amb el possible referèndum a Catalunya. Fins aquí l'actualitat, ara us deixem amb una nova edició del programa Plusvàlua.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 09 60.
Fundación Vicente Ferrer. Creu Roja. Casal dels Infants. Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas et volem ajudar per mitjà del programa Feina amb Cor, un servei per acompanyar-te en la cerca de feina. Truca'ns al 93 117 08 11 o escriu-nos a feinaamcor@caritasbcn.org. Recuperar l'esperança és possible. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona. 93 117 08 11.
Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
Bon vespre. Cada dia moren dones, homes i nens a les costes de casa nostra. Persones que busquen una oportunitat de sobreviure, de donar un futur als seus fills. El Mediterrani s'ha convertit en un cementiri i sembla que Europa no prendrà les decisions necessàries per tal que aquests milions de persones puguin tenir una casa o, com a mínim, un refugi digne. El proper 18 de febrer, l'organització independent Casa Nostra és Casa Vostra ha organitzat una manifestació per mirar de canviar la situació dels refugiats i dels migrants. Avui al Plusvàlua parlarem de solidaritat internacional amb Jordi Becària, director del CIDOP, Barcelona Center for International Affairs. I a la segona part del Plusvàlua comentarem l'actualitat econòmica i social amb els nostres tertulians Eduard Arruga, Raquel Parisi i Ramon Xifré. Comencem el Plusvàlua del CES, el Centre de Estudis Econòmics i Socials, en producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez, dels controls tècnics, i qui us parla, Carla Gràcia. Avui tindrem Eva Cassidi com a convidada d'honor.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és. Els imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra social La Caixa. L'ànima de La Caixa.
L'Editorial, amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Una entitat de caire social que té per finalitat debatre plantejaments econòmics i socials per tal de fer propostes d'actuació des d'una òptica basada en la dignitat de la persona i la consecució del bé comú. Left me
so I could... Amb la preciosa veu d'Eva Cassidi, que un dia com avui hagués complert 54 anys, ens va deixar molt jove, amb una trajectòria molt plena de grans èxits que hauria estat major. Avui la recordarem al Plusvàlua. Hi ha una manera ètica de situar-se al món. Aquesta era l'afirmació que el 2014 feia en una entrevista Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya. En els últims anys de crisi, la solidaritat d'Europa i en concret de Catalunya davant les dificultats internacionals ha minvat. El pressupost de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament ha passat de 81,9 milions d'euros al 2008 a 7,2 milions el 2015. La meitat d'aquesta despesa se'n va amb l'estructura de la mateixa agència. Davant d'aquesta situació, les ONGs i fundacions dedicades a l'ajut internacional, que fins al 2009 havien rebut bona part dels seus fons de l'administració pública, han hagut de cercar nous patrocinadors en l'empresa privada o en el soci ciutadà. Però no ens podem enganyar. Les empreses aportaven la seva col·laboració solidària sobre els beneficis que obtenien i ara aquests beneficis són pocs. Les empreses donen entre un 60 i un 70% menys que abans de la crisi. Aquesta situació arriba en un moment de forta tensió i necessitat social internacional. Cada dia, refugiats de la guerra de Síria o de països amb pobresa o inestabilitat política intenten entrar a Europa. Almenys 3.800 persones han perdut la vida aquest 2016 al mar Mediterrani, que ja se l'anomena el cementiri d'Europa. Els països occidentals, davant d'aquesta situació de crisi social i amb l'amenaça del terrorisme com a justificació, en lloc de buscar solucions conjuntes efectives, tendeixen cada vegada més cap al proteccionisme nacional. El nomenament de Trump com a president dels Estats Units d'Amèrica és una derrota més a l'esperit solidari de pau i justícia internacional. Hi ha una manera ètica de situar-se al món, afirmava Mateu. Nosaltres, de moment, estem lluny de donar exemple. Bon vespre, Jordi Becària, director del CIDOP, Barcelona Center for International Affairs, i benvingut al Plusvàlua.
Moltes gràcies per la invitació.
Becària és llicenciat en Ciències Econòmiques i doctor en la mateixa disciplina per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha estat degà de la Facultat de Ciències Econòmiques, director de l'Institut Universitari d'Estudis Europeus i coordinador del programa de doctorat en Relacions Internacionals i Integració Europea. Actualment és codirector de l'Institut d'Estudis de la Integració Europea a Mèxic, editor de la revista Foreign Affairs Llatinoamèrica, membre del FEMISE i expert en les comissions d'acreditació de professorat i de verificació de plans d'estudi de l'ANECA. Becària és autor de diverses publicacions sobre integració econòmica, Amèrica Llatina, economia del Mediterrani, institucions monetàries i elecció pública. I des del 2013 va ser escollit com a director del CIDOB, Barcelona Center for International Affairs, un think tank amb seu a Barcelona dedicat a la recerca, documentació i divulgació en diferents àrees de les relacions internacionals. Senyor Beccaria, una de les àrees que més treballen des del CIDOB és la migració, per un costat, i les interrelacions entre el Mediterrani i l'Orient Mitjà. Vostès que tenen més informació analitzada, quina és la situació dels refugiats o dels migrants que volen entrar a Europa ara?
Perdó. La situació és coneguda i dramàtica. Ha baixat la pressió que hi havia, sobretot 2015 i 2016, en part també perquè la Unió Europea ha tingut de buscar solucions no massa bones, en el sentit de que els estats europeus no han volgut assumir les seves responsabilitats d'acollir els refugiats. Alemanya ha sigut capdavantera, però molts dels estats o han fet la ronça, el cas d'Espanya, que no ha acollit tots els que s'havia compromès a acollir, o altres s'hi han oposat clarament. I, per tant, els refugiats no arriben en la proporció que arribaven perquè queden aturats, estan taponats. L'acord de Turquia ha servit per fer aquest coixí. L'acord de Turquia sembla un acord realment inèdit. Val a dir que és un acord inèdit en el sentit europeu, però altres estats, com el cas d'Espanya, han fet acords amb altres països d'Àfrica per fer el mateix tipus de contenció en origen. I el problema no és la contenció, el problema és de quina manera es contenen els refugiats. És a dir, pots fer polítiques per impedir que els refugiats no vinguin en la mesura que puguis ajudar també el desenvolupament dels països que els estan acollint en la primera onada o en el seu propi origen. Però si fas polítiques de contenció per estorar-los, per tenir-los estivat, diguem, de manera inhumana, òbviament és una política que no és correcta i la Unió Europea ha de reconèixer que no és la millor solució. En algun moment, sigui perquè falli l'acord amb Turquia, sigui perquè la pressió sigui ja molt forta, això doncs, pot caure tot aquest edifici que ara, aparentment, almenys en el sentit de l'impacte que té la premsa o dels mitjans, aparentment sembla que no passi res. Com totes les coses, és ara no hi ha problema. No, el problema hi és. El que passa és que l'hem tapat i no el veiem, però hi és.
Justament des del CIDOB tenen un programa especial per analitzar les polítiques dins del marc de la Unió Europea que s'han donat en el camp de la migració. Ens apuntava aquest acord amb Turquia. Què és? Quina és la situació dels refugiats en aquesta contenció en aquesta, a Turquia, a Grècia? I què és el que s'hauria de fer des d'Europa?
De fet, tenim dos projectes. Un que ha acabat, que està finançat també per la Unió Europea, que és el de les polítiques migratòries a diferents estats de la Unió Europea i també de fora. I l'altre és un que ara ha començat, que no liderem, però formem part, que és les polítiques de refugiats. És a dir, el que tractem de fer aquests treballs és analitzar les polítiques que cada estat fa. En el cas de les migracions, les polítiques que fan d'integració en aquests migrants, i en el cas dels refugiats és el mateix, és a dir, analitzar les polítiques que cada estat fa respecte als refugiats. Com la dels refugiats, l'estem començant aquest any, encara tenim poca informació, excepte que constatem, com també es constata a molt de les migracions, que hi ha una gran diversitat, és a dir, no hi ha una política europea d'integració de migrants, com no hi ha tampoc una política europea de refugiats, d'integració d'aquests refugiats. Cada estat va pel seu compte. Però hi ha un aspecte positiu que sí que hem vist en el treball anterior, que és que a mesura que anaven sortint resultats cada any, es produïa una mena de competició per veure qui ho podia fer millor. És a dir, això és bo. El fer públic les polítiques que fan els estats, els mateixos estats volien millorar les seves polítiques. Vol dir que aquest tipus de treballs són bons, almenys per poder fer aquest tipus de competència positiva. Uh-huh. Perquè ningú es vol quedar avergonyit davant dels altres quan se sap el que s'està fent. esperem que amb la de refugiats pugui passar el mateix. És a dir, que quan es comencin a saber les polítiques que fa cada estat respecte als refugiats, que són molt diferents i poden ser molt diferents, també cada un vulgui millorar a mesura que es coneixin els resultats per no quedar malament davant dels altres i davant de la societat, la seva pròpia societat, del seu país, però també dels altres. Això és un element positiu en aquest entorn que abans veiem, doncs, que anem en el sentit contrari com passa als Estats Units, no?
Parlava fa un moment que des d'Espanya s'havien d'integrar una sèrie de persones, de migrants, i no s'ha fet en aquest plantejament de competència, de quin és l'estat que està fent polítiques més positives a nivell d'integració. Espanya probablement quedaria en darrere en el rànquing.
Estat o dins Espanya, comunitats? O...
Com vostè vulgui.
Perquè ahir precisament...
O Catalunya és sí. molt diferent que la resta. Ahir, com ho valoren? És que no sé com, quines són sí. l'estudi.
Vam presentar un anuari que fem, que és la 9a edició, que se'n diu Anuari de les Migracions. Ara concretament es diu Anuari SIDOP de les dels Immigracions. I que aquest any analitza 2016, part 2015, part 2016, i li hem posat l'any dels refugiats, per destacar precisament aquest canvi que hi ha hagut. Aquest anuari neix quan Espanya comença a rebre molts immigrants, per això estem a la 9a edició, però, esclar, ha canviat les coses. 2015-2016, el que és punyent és els refugiats. I ahir, precisament, aquesta presentació que vam fer a Madrid, va venir el coordinador del Comitè d'Ajuda als Refugiats, el senyor Àngel Miret, i va explicar la política que fa Catalunya des de fa poc, diguem, des de que s'ha creat aquest comitè, el 2015, per assumir aquesta acollida de refugiats, sobretot tinguent en compte algo que crec que és molt important, que va dir el senyor Miret, és a dir, l'Estat amb això ens deixa sols, i no sols ens deixa sols, sinó que no ens dona recursos, i a més vol seguir fent el que feia d'una manera burocràtica i jeràrquica. Quan els que tenen i saben com ho poden fer acaben sent els àmbits locals, les ciutats, els municipis, que són els que els acullen, no? Per tant, jo crec que aquest tipus de polítiques, que la Generalitat doncs, ja ha començat, i va ser bo que es pogués presentar a Madrid aquest plantejament, perquè... doncs a vegades des d'altres llocs i altres comunitats no se saben, jo crec que són els tipus de polítiques correctes, és a dir, aquelles polítiques que permeten fer allò que hi ha a la nostra societat, que és una demanda social, una demanda ciutadana de solidaritat vers els refugiats. I volem impedir que els refugiats acabin esperant-se taponats en una frontera. Volem impedir que els refugiats i els immigrants morin en el mar, i per tant hi ha aquesta sensibilitat ciutadana, però algú també ha de fer polítiques, i per tant entre la demanda dels ciutadans i el que s'està passant hi ha d'haver les polítiques, i les polítiques s'han de fer a tots els nivells. Perquè només el clam ciutadà de dir volem acollir refugiats, si no s'articula amb polítiques correctes, tampoc funciona. És a dir, simplement és una sensibilitat que honra, però pot conduir al fracàs. I, per tant, les bones polítiques són les que condueixen també a les bones solucions.
Doni'ns, senyor Becari, algun exemple de bona política d'integració que estigui funcionant o que pugui funcionar.
Bé, en polítiques d'integració en general, d'integració a migrants, totes les polítiques que passen per la inserció, integració laboral, això és essencial, és a dir, la gent no sols ha de tenir el dret a tenir feina, és que ha de poder sentir-se lliure de poder fer les seves activitats tenint una feina. Tota també la integració d'àmbit educatiu, que és importantíssim per a les famílies una reintegració familiar o és un refugiat. D'integració social, però això també, doncs, el que explicava ahir el senyor Miret, que Catalunya fa és tenir aquests mentors, aquests tutors dels refugiats, és a dir, gent que en els seus primers dies que estiguin aquí de refugiats tinguin un acompanyament no burocràtic, sinó de gent voluntària que, a més, es presenta per fer-ho i està formada, i els formen per això. I, per tant, no tenir la gent allunyada de la realitat, no tenir-los com algú que els hem acollit però els deixem aquí de banda, sinó que realment se sentin part de la nostra societat. I això són les bones polítiques d'integració, d'immigrants i de refugiats.
Estem parlant amb Jordi Becària, director del CIDOP, Barcelona Center for International Affairs, que ens parla sobre solidaritat internacional, molt concretament aquest any, en aquests moments, sobre la crisi dels refugiats. Aquesta setmana Donald Trump ha prohibit l'entrada de persones de 7 nacionalitats diferents dins del món àrab, fins i tot aquelles amb doble nacionalitat, amb nacionalitat dels Estats Units i d'una altra d'aquestes diferents nacionalitats. La justificació és que podrien ser terroristes. Sembla que algunes tendències polítiques, senyor Becària, presentin l'aïllacionisme com a acció necessària per la seguretat. I també a Europa, com ens parlava vostè d'Alemanya, que ha estat capdavantera en una voluntat d'integració dels refugiats, doncs per les seves accions, Merkel sembla que estigui rebent crítiques amb l'atemptat de Berlín i amb alguns actes de conflictivitat social. La integració és oposició a la seguretat? Senyor Becària.
No, de cap manera, del contrari. Clar, alguns han aprofitat, i el senyor Trump, diria l'últim, i no el menor, perquè, evidentment, darrere de l'acció del senyor Trump també hi ha un discurs d'atac claríssim a Alemanya i a la senyora Merkel. I a Alemanya, perquè saben que és el nucli d'Europa. És a dir, aquí hi ha moltes lectures més enllà del que és simplement refugiats, però el senyor Trump ha dit que és el gran error que ha fet la senyora Merkel, quan el que fa la senyora Merkel és, primer, una posició política que al principi no tenia. No? Recordem quan aquella nena es va posar a plorar davant de la senyora Merkel perquè deia que volia seguir a Alemanya, i la senyora Merkel va tenir aquell paper tan dur, tan prusià, de dir, no, hem de fer les lleis. Al cap d'uns mesos, i potser de setmanes, va tenir de canviar, perquè, evidentment, hi havia una pressió social perquè canviés, perquè a més hi havia una pressió a les fronteres, perquè a més Europa es desintegrava. Per tant, el senyor Trump està fent com que pot portar el desastre, que és assimilar terrorisme a refugiats, que no té cap sentit. El terrorisme pot entrar, i això és una cosa que ho he dit moltes vegades en molts foros econòmics, entren molt més contenidors per qualsevol port de que tingui tràfic comercial que persones. I pot entrar molta més perill d'atacs terroristes amb qualsevol d'aquests contenidors que les persones que venen amb les mans buides. I, per tant, en canvi, quan estem parlant de comerç, és impossible fer un control exhaustiu de lo que entra. El cost seria tan elevat que seria pràcticament impossible i pararia el comerç. En canvi, es pretén fer un control exhaustiu de les persones. No diria que hem de tractar a les persones com les mercaderies, però sí diria que estem tractant les mercaderies millor que les persones. I això és algo que no es pot consentir. Jo crec que el senyor Trump s'equivoca, com molts ja ho estan dient, òbviament. Està creant un conflicte inclús intern judicial dins del seu propi país. Crearà conflictes amb els països que ha prohibit i està prohibint que entrin les persones, que no són tots els quals, com sabem, i no n'hi ha cap dels quals han sortit atacs terroristes. I donar peu a que això segueixi continuant és entrar per aquest espiral que Europa ja ha entrat per part de grups molt radicals xenòfobs, però que, evidentment, Estats Units, que sempre havia sigut un país d'acollida i d'immigrants.
És que, de fet, està creat.
Trump, la seva senyora actual i tots ho han sigut. Mm-hmm. Però, evidentment, aquí hi ha una diferenciació que és encara és més greu, perquè és ètnica i religiosa. I, per tant, permetre i que els polítics dels nostres països ho permetin i no ho denunciïn, i alguns ja ho estan fent, i altres encara no, hi ha una actitud tíbia, per exemple, per part del ministre del nostre país, el ministre d'Espanya, sobre aquesta denúncia que s'hauria de fer, crec que és algo que pot ser corre un risc innecessari. Alguns ho comparen amb el paper que va tenir Chamberlain en el cas de l'Alemanya nazi. Jo vaig veure fa poc a Mèxic una excel·lent obra de teatre sobre els tres dies aquests que van passar discutint Churchill sobre quin paper adoptar en el moment que tenien de que alguns estats demanaven que es posicionés contra Hitler. I curiós, perquè i això passava a Mèxic, en aquesta obra de teatre molt aplaudida i molt ben feta, al final sortia un anunci sobre Brexit. És a dir, realment,
justament,
els mateixos anglesos que havien escrit l'obra eren capaços de comparar un fet històric, i a més molt dramàtic, amb un fet actual.
Molt interessant. Senyor Jordi Bacària, director del CIDOP, Barcelona Center for International Affairs, estem parlant avui sobre solidaritat internacional, sobre el tema clau aquest any, els refugiats, i el convido a presentar-li als nostres convidats d'avui, Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, president del Banc dels Aliments i vicepresident del CES, que crec que ja es coneixien anteriorment. També ens acompanya Raquel Parisi, economista, bon vespre, i Ramon Xifré, economista especialitzat en comerç internacional i professor de la Universitat Pompeu Fabra. Poden parlar, eh? Poden dir bon vespre,
bon
si
vespre.
Valen.
Bon vespre,
encantats d'estar aquí amb
vosaltres. Els nostres oients, així se'ls reconeixen les veus.
I amb el professor Jordi Bacària.
Doncs estàvem parlant sobre Donald Trump, sobre les seves últimes polítiques, sobre també la contraposició d'Alemanya amb els Estats Units. Com han vist vostès aquests temes? No sé si volen comentar-li algun tema o alguna pregunta al senyor Bacària.
Home, el senyor Bacària ja ho ha anunciat. Cap d'aquests set països que Donald Trump veta l'entrada és... hi ha una nacionalitat que ja hi ha hagut cap atac terrorista, cap dels atacs que hi ha hagut és d'aquestes nacionalitats. I també és curiós que als Estats Units, en concret, hi ha moltes més morts anualment per les armes que són legals que no pas per atacs terroristes.
I per americans, per tant.
Sí, sí, per ciutadans del seu propi país. És també una llàstima que aquesta tibiesa que mundial d'alguns governs, o de la majoria de governs, començant per la Unió Europea i alguns dels països que en formen part, vingui per la por dels acords econòmics, que l'economia, no diguem res que puguem molestar, que no se'ns giri en contra amb el que deia ell també el senyor Bacària, amb les mercaderies. No se'ns espatlli les mercaderies per criticar la humanitat. Una de les coses que volia dir, quan el senyor Bacària deia que de les institucions locals a vegades són més coneixedores del terreny, jo soc d'un municipi que fa poc hem rebut uns quants ciutadans, doncs, refugiats, i una de les coses bones que s'ha fet, s'han fet molts actes, hi ha un equip de recolzament en tots sentits, però que la ciutadania no els hem vist en aquests ciutadans. Han fet festes de benvinguda, però sense ells, que és una cosa curiosa, però justament és per preservar, per no etiquetar-los. I això penso que és un signe d'humanitat i de dignitat respecte a aquestes persones.
Mm-hmm. Senyor Arruga, no sé si volia també comentar algun tema sobre els refugiats o sobre Donald Trump i les seves
no,
polítiques.
No, sobre el que ha dit en Jordi Bacària, i estic bàsicament d'acord, especialment, per exemple, quan ha dit que el problema hi és, però que sembla que l'estem tapant, però sobretot estic d'acord amb ell que a Europa, i sobretot a Unió Europea, ha mancat una política d'integració. Diria que la senyora Merkel no ha sigut capaç d'encoratjar, d'engrescar els altres caps de govern dels altres països perquè adoptessin una postura semblant a la seva. És a dir, quan tenim una política d'integració que podem dir bona, acceptable o èticament millor que les altres, aquesta política no ha sigut ella capaç d'encomanar als altres de que també la practiquessin. Per mi, en certa manera, aquesta manca d'integració amb una política europea comuna sobre aquest tema és en bona part el que ha provocat el Brexit. Recordem que un dels arguments importants que es donaven a l'estiu passat sobre el Brexit era precisament el tancar les barreres a la immigració. Quan s'hagués adoptat una política comuna amb la participació de Gran Bretanya o del Regne Unit, doncs segurament doncs, la situació hauria sigut bastant diferent. Però, clar, quan tenim situacions amb les que cadascú fa el que vol, cada ciutadà es considera amb dret a refugiar-se a casa seva i a no, per manca de política, per manca de confiança en una política, doncs es preuen les seves mesures defensives.
Ja ho faran els altres, si fa falta.
Exacte, sí, per això, diguem-ne, i també a Espanya potser en certa manera ens ha passat el mateix el no voler participar d'aquesta política d'integració. Per mi, la manca de... I el títol del programa d'avui m'agrada molt, Solidaritat Internacional. Ha mancat una política europea de solidaritat comuna, una política comuna, diguem-ne, de solidaritat i d'obertura. Amb una condició, estic d'acord també amb el que ha dit el senyor Jordi Becaria, de que les polítiques han de, per exemple, permetre doncs, que els drets de les persones que entren siguin plenament respectats en termes d'educació i, sobretot, en termes d'accés al treball. Aquest accés al treball, que és la millor forma de tenir una bona manera de viure i una bona forma de viure, clar, s'ha d'estimular. I quan resulta que posem pegues a que les persones que venen trobin un treball digne, amb un sou digne, vull dir, llavors estem, en certa manera, també barrant l'entrada en aquestes persones. Què falta per això, també? Recursos econòmics.
Parlant
i no hem sigut capaços de dotar, i això ho notem amb l'Agència Catalana del Desenvolupament, ni amb el repartiment del 0,7%, etcètera, doncs hem trobat a faltar recursos econòmics per aquest tema.
Volia preguntar-los en això, i ara deixo que el senyor Becaria respongui als temes que apunta el senyor Arruga. Creuen que l'administració pública hauria de fer una actuació més decidida respecte a la dotació de recursos per la solidaritat internacional? Senyor Becaria.
Totalment. Totalment. Recursos públics, i a vegades també estimular els recursos privats, diguem, no? És a dir, el cas de Canadà, també per fer front a la política d'acceptació de refugiats, és un exemple en què s'articula de doble manera. És a dir, la gent també té ganes de donar suport econòmic, no sols ha de ser de recursos públics. Lamentablement, en el nostre país doncs, el tema de la crisi ens afecta molt, hi ha hagut retallades, i també a vegades molt difícil justificar que utilitzis recursos públics per fer front a un problema que ens ve de fora, però l'hem d'assumir, quan no ets capaç de resoldre un problema que tens a dins. No? I això és el que acaba provocant aquests conflictes i dones peu a que qualsevol eixelebrat que en formi un grup polític acabi fent el que s'està fent, que és a dir, posar la gent en contra de lo que hauria de ser com a norma i norma legal i evidentment social i que formés part de les normes d'educació dels nostres pobles, la solidaritat amb els altres. És a dir, s'entra en un procés d'egoisme estimulat precisament per aquests grups que volen trencar la nostra societat sense que hi hagi una resposta positiva, una resposta dels poders públics a favor de mantenir aquests valors. No? I, per tant, a vegades sí que fan falta recursos, però hi ha coses que amb pocs recursos també les pots fer funcionar. Simplement les has de posar en marxa. Has d'agafar la bandera. Jo crec que I ho he dit en un moment també que els líders europeus no han sigut prou actius i com haguessin tingut de ser a defensar els valors de la Unió Europea. Però, i per damunt de tot, inclús els valors econòmics, aquests de la integració, que ens han permès tenir aquest creixement, que finalment aquest creixement i amb una certa redistribució ha permès tenir aquest tipus de polítiques. I per què dic això? Perquè, clar, ara es lamenten, i si no veiem doncs, el que es va dir a Bratislava, per exemple, esclar, ara Schengen està en perill. I Schengen està en perill per culpa dels refugiats. I per culpa dels refugiats ara està en perill el mercat interior europeu. És a dir, no hem sabut defensar el mercat interior europeu i ara estem en perill amb Schengen, no? És a dir, una cosa porta a l'altra. I quan parlem de valors vol dir els dos valors, és a dir, el valor ètic, el valor dels principis, el valor dels drets humans, però també el valor que hem de mantenir aquesta Europa unida que genera riquesa i no el contrari. I part del tema del debat a Alemanya, que ha sigut des del punt de vista intel·lectual jo crec bastant ric, alguns i bastants economistes de prestigi sempre han defensat que l'acollida de refugiats no és un cost pel país, sinó que acabarà sent un benefici. I això que pot semblar que és una excusa utilitarista, de dir que vinguin i ja ens aprofitarem d'ells, no és aquest el sentit. És a dir, tenir un discurs en el qual dius acollim els refugiats, primer perquè és el nostre deure, però segon perquè, a més, aquest cos, que pot ser al principi, acabarà recuperant-se i conduirà a una millor societat, és el que ha portat a llocs com els Estats Units un progrés. És a dir, mentre els Estats Units estava acollint amb carta verda intel·lectuals, acadèmics, investigadors de tot el món, Europa encara està allà amb la carta blava que no sap com funciona. És a dir, si no hem sigut fer funcionar la carta blava, que és la que tenia de permetre que entressin i que es poguessin venir amb les seves famílies, els treballadors d'un cert nivell, que són els que acaben també impulsant l'economia, com ara ens estranyem de que passi el que passa?
Senyor Xifré.
S'han dit moltíssimes coses i estic d'acord. Estic d'acord amb tot el que s'ha dit pràcticament. Aleshores, potser subratllaria diferents coses que m'han cridat especialment l'atenció. La caiguda del pressupost de l'Agència Catalana de Desenvolupament trobo molt fort, però també subscric això que es diu. És a dir, ha caigut aquest pressupost, però les finances públiques estan en tensió i suposo que l'anterior govern i aquest cada mes volen pagar les nòmines i les nòmines. I, per tant, no ho justifico, però crec que ens hem de fer la idea que l'entorn pressupostari, fiscal, seran entorns estrictes, el que ens queda. Després, una cosa que ha dit el senyor Becquerel, que m'ha semblat molt interessant, és, estic completament d'acord en el drama i la, diguéssim, la manca d'alçada moral dels líders, però potser veure-hi com un joc sota mà, no?, de l'administració Trump, que el que, i això ja ho han dit alguns, el que potser intenten a mig termini és desfer Europa o desfer els vincles de la Unió Europea, perquè això els interessa, ja purament econòmicament, geoestratègicament això els interessa, i una forma és, bueno, posar en descobert aquestes contradiccions com si ells no en tinguessin. Llavors, això em sembla perillós, i llavors, clar, aquí, en aquest segon punt diria una cosa que vaig trobar fa poc en un blog, em sembla que era un jesuït el que ho escrivia, que deia que la cosa era, si no actues per amor, que fes-ho per por. És a dir, si no et mou, diguéssim, l'altruisme, que hauria de ser el sentiment més alt, i, diguéssim, sense mirar les conseqüències, atenció, perquè ens hi estem jugant el futur al marge de consideracions ètiques. No?
A vegades s'actua per por, però per una por molt immediata, i no es pensa en les conseqüències
quan veus tot el pla davant teu. No? I llavors, potser la tercera cosa, el tercer comentari que voldria fer, jo veig coses molt, molt concomitants entre Trump i el Brexit. Jo veig, al meu entendre, un oportunisme molt exagerat, és a dir, són... Jo m'atreviria a dir, jo no el conec, clar, no conec en absolut el Trump, però jo diria que ell no es creu ni la meitat ni una quarta part del que diu, però són arguments que estan allà, floten i els agafes, un pur oportunista, com sembla que ha passat el Brexit. Actua, però vull dir que no
només diu.
No s'ho acaba de creure, com els del Brexit. Això en el cas del Brexit era molt clar, no? La mateixa tarda que van guanyar, els caps de cartell marxaven i deien aquests números que us hem dit no us els cregueu, que no, això no anava per aquí. Doncs això, i això passa a Gran Bretanya, no?, amb tradició democràtica, oportunisme per un cantó, però crec que hem de ser realistes que també hi ha precarietat. És a dir, aquest oportunisme no tindria milles, no correria, si no caigués a una societat que se sent, en alguns aspectes, molt amenaçada. I aleshores se n'aprofiten. I aleshores, doncs, bueno, doncs, aquí potser per treballar en això, l'oportunisme potser es combat amb informació, amb aquests estudis que dèiem, això efectivament està molt demostrat, els immigrants al llarg del cicle de vida generen un saldo positiu incontestable, això s'ha d'aclarir, però després també s'ha de treballar per millorar les condicions de vida dels d'aquí. Això és també un progrés paral·lel, no?
Senyor Bagueria, no sé si vol afegir alguna cosa més, si no, marxaríem ja a l'Àgora per seguir parlant d'aquests temes. Sí,
sí, volia dir que en termes econòmics, amb això que diem de com articular aquesta solidaritat, hi ha un mercat d'altruisme molt important. És a dir, sortosament, hi ha molta gent que vol entrar en aquest mercat de l'altruisme. Però per poder arribar al beneficiari, com tot mercat, necessites una intermediació. I aquesta intermediació és molt important. És a dir, necessites intermediaris que siguin ètics, que siguin fiables, que tinguin prestigi, i que n'hi ha molts. Però també aquí, a vegades, l'administració pública, en lloc d'aportar diners, que n'ha d'aportar, també ha de regular, és a dir, evitar que hi hagi fracassos en aquesta intermediació que acaben també frenant després les aportacions que la gent està disposada a fer. I això és molt important, i en països com el nostre encara més, perquè a vegades sembla que aquest tipus d'intermediaris surtin com bolets, quan, evidentment, en altres llocs, amb altres criteris ètics, és molt més difícil que surtin, no?
Doncs hem parlat de solidaritat internacional, ha estat molt, molt interessant. Moltes gràcies per ser amb nosaltres, senyor Jordi Bagueria, director del CIDOB. I el convidem a seguir a l'Àgora en uns minuts, perquè parlarem també del Brexit, de les conclusions de Davos, de Donald Trump. Seguirem parlant d'aquesta tensió social que sembla que portarà el 2017.
Molt bé, moltes gràcies.
Serà d'aquí uns segons, el Plusvàlua.
Fundació Vicente Ferrer, Creu Roja, Casal dels Infants, Banc dels Aliments.
Això és un homenatge a la gent que sempre hi és, sí. Als imprescindibles. La Fundació Bancària La Caixa ajuda les entitats socials del país a dur a terme cada any milers de projectes. Obra Social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Plusvàlua, un programa produït pel CES i dirigit per Carla Gràcia. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
Trouble the water. Who's that yonder dressed in red? Way in the water. Must be the children that Moses led. God's gonna trouble the water. Wait in the water.
Eva Cassidy ens acompanya avui al Plusvàlua, perquè tal dia com avui hauria complert 54 anys. Ens va deixar molt jove, als 33 anys, i amb aquesta veu, amb aquest jazz, amb aquest soul, que avui ens acompanya també amb aquesta Wait in the Water. Doncs parlem ara a l'Àgora amb els nostres tertulians, Eduard Arruga, president de la Societat Catalana d'Economia, president del Banc dels Aliments i vicepresident del CES, el Centre d'Estudis Econòmics i Socials. També amb Raquel Parisi, economista, amb Ramon Xifré, economista especialitzat en comerç internacional i professor de la Universitat Pompeu Fabra, i ens acompanya, com ens acompanyaven a l'entrevista, el senyor Jordi Bagueria, que és economista, doctor en economia, ha estat durant molt temps involucrat en el món acadèmic com a degà de la Universitat d'Economia, en diferents àmbits també, ha estat codirector de l'Institut d'Estudis d'Integració Europea a Mèxic i també és autor de moltes publicacions i actualment director del CIDOB, un think tank doncs, per parlar sobre temes de solidaritat internacional, de temes socials, principalment. Doncs amb aquests grans talents sobre la taula, pensant en un món millor amb valors, aquí al Plusvàlua, posem sobre la taula les conclusions de Davos, que no hem tingut temps de tractar-les en les últimes setmanes del Plusvàlua, que són una mica que la desigualtat econòmica, la polarització social i el creixement doncs dels perills mediambientals seran, d'alguna manera, els riscos principals, segons apuntava el Foro Econòmic Mundial, que cada mes de gener es reuneix a aquesta petita població d'Avos. Què els hi semblen aquestes conclusions a llarg, doncs així, amb grans paraules?
Bé, em penso que no fa falta esperar 10 anys perquè aquests riscos siguin realitat. Per exemple, la desigualtat econòmica, sobretot la desigualtat amb els ingressos de les persones, això està creixent d'una manera gairebé exponencial, si no en tot cas progressiva, i està provocant greus problemes d'integració social. Cada vegada el vano d'ingressos entre les persones és més ample. Inclús a Espanya, per exemple, hem notat que els ingressos dels treballadors més qualificats estan pujant i els ingressos dels treballadors... No estic parlant de persones molt riques amb molts ingressos, que aquests també s'estan aprofitant de la, recentment començada recuperació econòmica. Però els ingressos dels treballadors més qualificats estan pujant molt i els ingressos estan pujant bastant i els ingressos dels treballadors menys qualificats estan, en canvi, disminuint. És a dir, el vano inclús entre... No sols de la classe alta i la classe baixa, és que inclús més entre la classe mitjana alta, mitjana baixa i la classe baixa està pujant molt més. I això crea realment problemes que els estats no tenen una política decidida, no tenen una política fiscal efectiva per fer front a la creixent desigualtat i no tenen una política social que permeti una millor integració. És a dir, aquest risc de desigualtat econòmica, que són dos, i de polarització social, però que van units, no és, és un risc que està creixent i la prima... diguem-ne, per assegurar, com si poguéssim assegurar-la amb una companyia d'assegurances, per cobrir aquest risc, seria altíssima, perquè no estem fent res. I sobretot perquè no estem fent res per atacar les causes d'aquestes desigualtats. I això, per mi, és el més greu. Jo ho deixo, evidentment, això és problema dels governants, que per això els paguem. Però vull dir que aquestes persones es preocupin realment d'atacar les causes de la desigualtat, de la creixent desigualtat, i, per altra banda, que pal·liïn les conseqüències d'aquesta desigualtat amb una política social que faci que els ajuts arribin realment a les persones que els necessiten. Aquesta és la meva opinió. És a dir, no cal, quan diu, aquests seran els riscos previstos en els propers 10 anys. No parlin de 10 anys, sisplau. Parlin de mesos. Mm-hmm. Potser estarem més d'acord.
No vacaria.
Sí, són tres riscos que són concurrents, és a dir, un s'alimenta l'altre. I és el que ho fa explosiu, no? Perquè la desigualtat també et porta aquesta polarització social i també el risc aquest dels perills mediambientals fa que inclús aquells que poden créixer no vulguin contribuir i diguin, doncs, nosaltres volem créixer i no estem disposats a assumir els costos d'aquells que ara hi han crescut volen que assumim, no? I el tema, en tot cas, de la desigualtat és complex des del punt de vista també internacional, perquè nosaltres vivim una mica amb una bombolla, no? Dins del planeta és una bombolla, no deixa de ser una mica una diferència. Els que estem a Europa, per dir-ho així, o els que estan als Estats Units o al Canadà, la gran... un avantatge de la desigualtat que s'ha aconseguit al món en els darrers anys ha sigut la reducció de la pobresa a Xina i un augment de la classe mitjana. Això ha donat com a peu que hi hagués una gran disminució de la pobresa al món. Segueixen havent-hi 1.000 milions de pobres, pràcticament situats en els països de l'Àfrica, entre altres llocs, però molt a l'Àfrica, no? I, per tant, per un costat, uns estan creixent i aquests que estan creixent i estan sent entre ells menys desiguals i amb nosaltres també menys desiguals, s'estan apropant, nosaltres estem perdent allò que havíem considerat que per sempre, no? És a dir, la feina per sempre, la sanitat pública per sempre, el sistema de pensions assegurat, i això és el que crea també aquesta gran incertesa i et fa que et rebotis i vagis en contra tot el que et pot posar en perill això que s'havia aconseguit. Vull dir, som una minoria, els que hem tingut aquest avantatge de inicial. La majoria del món està en una situació molt pitjor, no? El qual no vol dir que ens hagi d'alegrar, vol dir que seguim estant en risc i hem d'evitar aquest risc.
Senyor Xifré.
Jo, això últim que deia el senyor Becquerel, completament d'acord. És a dir, aquí cal fugir de les visions de blanc o negre i de vegades doncs, sembla que el lliure comerç és l'origen de tots els mals. El lliure comerç, una forma de lliure comerç, explica en part el progrés que han tingut certes parts de Xina i parts de l'Índia, una part del lliure comerç. En tot cas, tornant a la desigualtat, doncs, també em sembla que era aquesta setmana, sortint els resultats de l'EPA, de l'enquesta de població activa. Llavors jo crec que aquí hi ha moltes capes. Hi ha uns fenòmens internacionals dels quals no ens escapem, de la competència, competència internacional en béns i en serveis, d'això no ens en escapem, i això afecta tota Europa, per exemple, però després a Espanya tenim una capa més, una capa, o si voleu, un problema afegit. I mirant les dades de l'EPA, clar, trobàvem que pràcticament el 60% dels aturats no han acabat l'educació secundària. Aleshores, segurament si l'acaben potser no trobaran feina l'endemà, però això, el seu nivell de qualificació, ens dona potser una pista de quin és el recorregut laboral, vital, que poden esperar. I estem a la cua. Amb això estem a la cua d'Europa. Em sembla que ens falten dos llocs per arribar a la cua. Però si mirem la força laboral en el seu conjunt, doncs també estem pràcticament a la cua. Sí, pràcticament 38-39% de la població activa a Espanya no ha acabat l'educació secundària. Aleshores, sembla molt difícil construir, no?, solucions alternatives, duraderes, estables, poder pensar que una persona tindrà una empleabilitat que li satisfagui i que la realitzi si entre tots no ens tornem a convèncer de que l'educació és molt important. I aquí, potser, per no fer el discurs de sempre, l'educació adequada. És a dir, això també potser implica canviar certes coses que es diuen doncs, des de les universitats, des de les escoles, des de els centres d'FP, canviar-ho. No és només fer hores d'aula, és posar-se les piles entre tots.
Senyora Parisi.
Bé, dos, tres aspectes que presentava Davos. Els mateixos dies que hi havia aquesta trobada, també Oxfam presentava el seu informe anual, i ells deien que del 3% de les 3 persones, només 3 persones a Espanya més riques, l'any passat, 2016, havien augmentat la seva riquesa un 3%, mentre que el 30% més pobre havien disminuït el 33%. Són números que com a mínim a mi, crec que tots els nostres oients flipen. Diferència salarial. Home, estem des del 2007-2008, inici de la crisi, el benefici de capital, el benefici empresarial, ja ha recuperat els seus índexs. El benefici salarial encara estem per sota. Deia el meu tertulià, en Ramon, índex de pobresa. Espanya és el tercer, començant per recuar, només ens guanya Romania i Grècia, només ens guanya amb nombre de treballadors pobres, que tot i treballar, continuen dintre en estat de pobresa. Estem als voltants del 14%. Són números també molt a tenir en compte. Medi ambient. Home, el dumping mediambiental, ja fa molts anys que malauradament hi lluitem, i parlàvem abans dels Estats Units i d'entrar una de les seves voluntats, justament, és no seguir amb l'acord de París de medi ambient. Tots hi sortim perdent.
Què cal fer amb aquests acords, amb aquestes decisions que està començant a prendre Donald Trump i que no només afecten a la política dels Estats Units, sinó que afecten a les relacions internacionals i a la sostenibilitat del món? Què cal fer com a nosaltres que estem aquí, darrere de l'Atlàntic? Quina hauria de ser la reacció? D'entrada, doncs, sí que és cert que el secretari general de la ONU ha demanat a Donald Trump que retiri el veto migratori perquè d'alguna manera diu que viola els principis bàsics. Però a part d'això, sembla que, com apuntava el senyor Becquerel, no es fan manifestacions contundents.
No, perquè s'ha renunciat a fer una narrativa positiva de lo que és la nostra societat, estar en els tractats, per exemple, de la Unió Europea, en termes d'una economia de mercat, una economia social, és a dir, hi és, però després no s'agafa la narrativa positiva i et deixes portar o les banderes negatives, és a dir, tot és negatiu i s'ha d'anar en contra. I és curiós perquè, esclar, hi ha hagut des de l'any, des de finals del segle passat, quan es negociava, es va iniciar el mil·lenni, les grans manifestacions en contra, i això acaba allò com si fossin petits grups, no? I ha anat avançant, avançant, i al final què passa? Ara qui té la bandera contra el lliure comerç és el senyor Trump. És a dir, aquests que feien aquest discurs anti s'han quedat sense bandera, la té l'altra. Ha passat de l'esquerra radical a la dreta radical. I amb això el senyor Trump també cal dir una cosa. És a dir, ens pot enutjar la persona, li podem donar poca credibilitat, el que vulguem. Però avui qui mana als Estats Units són els conservadors. Li podem discutir si té més vots la senyora Clinton. I pel sistema del vot electoral ha guanyat. Però qui controla les dues cambres són els conservadors. I, per tant, qui està assumint aquest proteccionisme i, per tant, aquest perill de que tot caigui com un joc de dominó. És a dir, la primera peça que pots tocar, i que està tocant Trump, fixem-nos-hi, és la de Mèxic. I que és la més controvertida, perquè al cap és un acord. Diu, no, el TPP fora, l'Àsia-Pacífic no. Bueno, no l'havia ratificat, no passa res. El TTIP amb Europa ja està enterrat. Bé, no s'havia acabat de negociar. Però, clar, tens un acord firmat, un acord internacional. És a dir, això és un tema de litigi, no?, que pots anar legalment, però, clar, Mèxic sempre dinar amb un braç lligat, perquè, evidentment, qui té la força econòmica per aguantar, i el dia que hi hagi una resolució internacional sobre trencar un acord d'aquest tipus, doncs, evidentment, ja s'haurà fet el mal. Però, com comença el senyor Trump? Comença aixecant allà una cortina de fum, que és un mur. I amb això els deix sense arguments. Si aconsegueix trencar la peça que lliga el comerç i que depenen 500.000 treballadors, un de cada treballador americà, un de cada 29 treballadors americans, depèn del comerç en Mèxic. Si trenca aquesta peça, com un joc de dominó, caurà tot el sistema de comerç internacional.
Per tant, potser podem esperar a veure que caigui i, per tant, que Trump caigui també amb aquest procés,
no,
o no?
No podem esperar. És a dir, el que ha de fer els líders del món, i clar, alguns ens sorprenem de que sigui el líder xinès el que ara és l'apòstol del lliure comerç. Però és que Xina té una posició també complicada. És a dir, té una població enorme que supera els Estats Units i l'Europa i que ha de mantenir les condicions econòmiques per mantenir la pau social que tenen. Si no, també els hi caurà. I, per tant, l'única esperança és que els que no estan en aquesta política de protecció i d'enfonsar els altres és que s'uneixin perquè segueixi funcionant el món.
A Davos s'ha parlat molt d'aquesta possible aliança entre Àsia i Europa. Com veuen aquesta polaritat? Molt breument, perquè ens queden dos minutets per acabar el programa.
Per mi, molts líders, sobretot els europeus, estan adormits amb aquest tema. Els hi manca capacitat de reacció, els hi manca, sobretot, reacció. Hauríem de fer alguna cosa. I no vull donar-los la culpa als governants només. Els ciutadans hauríem de fer coses per exigir als governants que actuïn. El Trump, el senyor Trump, no està fent res més que el que va prometre. I ho fa, i com si fos un empresari directe. Però nosaltres també hem d'exigir als que governen que facin el que s'han compromès a fer en els tractats, per exemple, de Unió Europea.
Sí, en aquesta línia diria, a veure, cal dignitat. És a dir, què hem de fer per Trump? Segurament l'única cosa que es pot fer per parar els peus de Trump és convèncer els americans, que són els que els l'han votat. Això és l'única cosa que es pot fer. I com es pot fer això amb certa dignitat? En aquest sentit, el de Canadà, jo crec que va tenir una postura digna. Jo dic, no assisteixo a aquesta cerimònia, és una forma de començar a marcar distàncies. I és veritat que aquí no, a Europa ningú s'atreveix, pel que s'ha dit abans, de por a les represàlies econòmiques, que són molt comprensibles, ningú s'atreveix a dir res.
Sens dubte, actualment, i les properes dècades, penso que Xina serà la potència mundial a nivell econòmic i com a país d'ordre mundial a nivell geopolític.
Senyora Parisi, vostè tenia també un apunt sobre la solidaritat internacional molt interessant.
No, només volia dir que el lema de la República Francesa, de la Revolució Francesa, va ser llibertat, igualtat i fraternitat. Amb llibertat i igualtat estem evolucionant correctament, ens falta poder tenir fraternitat.
I el tema de la igualtat potser també l'hauríem de revisar. Estem
progrés adequat, però com a mínim estem no tan malament com amb la fraternitat.
Doncs així tanquem el plusvàlua d'aquest dijous per retrobar-nos com cada setmana. Dijous vinent ha estat un plaer, senyor Jordi Bequeria, senyor Eduard Arruga, senyora Raquel Parisi, senyor Ramon Xifré, d'haver-los tingut amb nosaltres i el seu talent posat per als nostres oients. Ens retrobem, com sempre, dijous vinent amb el Centre d'Estudis Econòmics i Socials CES, la producció de Mireia del Pozo, Mario Ramírez als controls tècnics i qui els ha parlat. Carla, gràcies. Que tinguin una feliç setmana.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials.